COPE Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, 12 i 20 minuts des de Tarragona. Continuem a Herrera en COPE. És dimecres, és 21 de novembre, el dia en què sabem que aquesta nit han intentat robar a un establiment de gelats i torrons, a la botiga de Xixona, de Reus. Ha estat de matinada, cap a les 4. Un veí de la zona ha alertat a la Guàrdia Urbana del moviment i quan els agents han arribat han trobat l'establiment regirat. La caixa era a pocs metres de la porta i com el local encara no està obert al públic, el lladre no s'ha pogut endur res. Clar, encara no s'han posat a vendre torrons, pobra gent. Serà que el lladre també estava despistat per això de l'avançament dels llums i les campanyes de Nadal. Avui al programa repassarem tota l'actualitat de les comarques de Tarragona. Farà parada per aquí també el Jordi Cervera per parlar-nos una setmana més d'aquells esports que no acostumen a acaparar portades, però que també aconsegueixen rècords mundials amb segell local. Esperin el que ens porta avui el Jordi. A partir de la una agafarem la Nacional 240 perquè els hem de fer, com cada setmana, propostes d'oci per aquests dies a les comarques de Tarragona i també de Lleida. I per acabar tornarà en la darrera mitja hora l'expert en aplicacions mòbils, el Moisès Castell. Així que vagin preparant els seus telèfons. Recordin que esperem propostes, opinions a través del nostre compte de Twitter @copetarragona, també a través del WhatsApp 672 65 35 34 672 65 35 34. Serem en directe fins al punt de les dues al 93.5 al Camp, 98.0 a les Terres de l'Ebre i sempre ens poden escoltar en directe siguin on siguin a través del web o l'app de COPE. És molt fàcil. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
La primera parada del bloc informatiu ja saben que sempre a l'Agència Estatal de Meteorologia per saber la previsió del temps. Allà hi tenim l'Anna Borrell. Anna, molt bon dia.
Bon dia. Cel clar i assolellat avui a les comarques tarragonines amb unes temperatures que tornen a pujar de manera generalitzada. S'esperen màximes de 19 graus a Tarragona, també a Tortosa. En tindrem 18 a Reus o al Vendrell i 15 graus a Gandesa. El vent continuarà bufant d'oest o sud-oest i es mantindrà fluix. Demà dijous començarem el dia amb poca nuvolositat, això sí, a l'interior amb força boira, i al llarg de la jornada creixeran núvols de sud a nord, núvols mitjans o alts, que poden portar-nos algunes pluges febles i disperses. Les temperatures màximes no variaran molt, però les mínimes aquesta nit baixaran més. S'esperen 9 graus de mínimes a Tarragona i al Vendrell, 7 graus a Reus i Tortosa i fins a 4 a Gandesa. El vent continuarà fluix i serà més variable.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. Normalitat a aquesta hora a les carreteres tarragonines segons el Servei Català de Trànsit.
Oliva Motor, concessionari oficial de BMW i Mini de Tarragona, t'ofereix el trànsit.
I atenció al que ha deixat la tempesta d'aquest dimarts, especialment als Pallaresos, on la intensa pluja va obligar a tallar diversos carrers. Pluja i calamarsa que han deixat la zona ben emblanquinada durant unes quantes hores. Precisament els aiguats de les darreres setmanes han provocat, de moment, pèrdues d'entre un 10 i un 15% en el cultiu de l'oliva, al Baix Ebre i al Montsià. Els torrents i les avingudes d'aigua s'han endut bona part del fruit, que ja estava a terra per collir, i caldrà també reparar els danys que han causat a les finques. A més, la humitat i les temperatures suaus estan provocant que fongs com la sabonosa, que podreix el fruit, o el repilo, que podreix les fulles, s'estiguin escampant. Tan aviat com sigui possible, caldrà fer tractaments amb coure o altres productes autoritzats per prevenir els fongs o aturar-los. Per aquest motiu, des del sindicat Unió de Pagesos reclamen màxima celeritat en restablir els accessos a camins i finques que han quedat malmesos. Segons Carlos Sanz, coordinador comarcal d'Unió de Pagesos al Baix Ebre, la feina prioritària per poder salvar la campanya és reobrir els accessos a les finques, sobretot des de la zona de la Falda dels Ports, la plana del Montsià fins al Canà. Així ho explicava l'Agència Catalana de Notícies.
Se cull en terra, havia fet poc o molt de vent i les que estan en terra, a part de les que ha fet caure l'aigua i s'han portat, perquè se n'han portat, jo calculo que si ja va un 20%, un 15% en terra, doncs un 10%, un 12%, un 15% se l'han portat. A part de com ha quedat lo terreno per a continuar replegant les demés, que tindrà que tornar a arreglar tot i tanta humitat, doncs hi haurà problemes de fongs, de repilo, són que no s'ha tractat gens i ja està entrant el retilo, vull dir...
La part positiva del temporal, doncs que feia 5 o 6 anys que la situació dels aqüífers era molt dolenta, amb una llarga sequera que havia fet patir estrès hídric a les oliveres, sobretot a la zona entre Xerta i Roquetes. Els expliquem també avui que l'Oficina Antifrau ha donat un mes de termini a la Universitat Rovira i Virgili per explicar les possibles irregularitats detectades en la relació laboral amb l'exgerent del centre. Demanen explicacions per aclarir la conversió d'un contracte d'alta direcció, un càrrec eventual que tenia l'exgerent, a un contracte laboral indefinit de règim comú. L'actual equip de direcció de la universitat va acomiadar el gerent el mes de juny passat per manca de confiança. Aquest ho va denunciar i se li va acabar pagant una indemnització per recomanació dels advocats. També al setembre es va iniciar una auditoria interna per conèixer la situació en què es troba la Rovira i Virgili en aquest sentit. La rectora de la universitat és Maria José Figueras.
Atès que aquests fets són aliens i anteriors al mandat actual, l'equip de govern o l'equip de direcció ha demanat al gabinet jurídic del rectorat i a recursos humans i a la resta d'unitats pertinents que pleguin tota la informació que permeti donar resposta amb el termini esmentat no solament a l'Oficina Antifrau, sinó també a aquest nou equip.
I no deixem la URB perquè la universitat insisteix que les obres de la segona fase de la Facultat d'Educació i Psicologia al Campus Catalunya han de començar al gener. Admeten també que encara no han pres una decisió sobre com fer front a la resta del projecte. Properament faran una sol·licitud formal a la Generalitat en què han de fer constar per escrit que la Rovira i Virgili no pot acabar l'obra per si mateixa. La rectora Maria José Figueras s'hi referia en aquests termes.
Nosaltres sí que fem ja una sol·licitud formal a la Generalitat de Catalunya que sortirà properament, que l'estan elaborant els nostres serveis, per sol·licitar per escrit concretament que ens trobem en aquestes circumstàncies amb una obra que no podem acabar i els plans d'obres que teníem.
Una dada més sobre la universitat. En els darrers 10 anys han millorat els indicadors d'igualtat, però encara mantenen una bretxa de gènere en els llocs de lideratge. Les dones suposen el 57% de la comunitat universitària, però encara tenen poc pes en els llocs de responsabilitat. Només el 29% dels grups estan dirigits per dones i en direcció de projectes de recerca competitius la xifra tot just s'enfila fins al 35%. Això sí, les alumnes presenten un major rendiment i una taxa d'abandonament més baixa que els estudiants homes. Anem cap a Tortosa. L'Ajuntament ha aprovat allà el pressupost general de 2019, uns comptes de 70 milions d'euros, lleugerament per sobre dels de l'any passat, i que volen garantir, diuen, l'estabilitat de l'últim tram de l'actual mandat municipal. La partida d'inversions es manté per sobre dels 4 milions. La principal és per la construcció de la nova plaça de la catedral, però també destaca un increment per a rehabilitar edificis del nucli antic i en l'apartat d'inversions també important l'adquisició dels terrenys que han d'acollir el futur nou pàrquing de l'Hospital Verge de la Cinta. Els pressupostos per 2019 tornen a preveure congelar tributs i una rebaixa de l'1% en la taxa d'escombreries. El consistori també tornarà a reduir el deute al voltant d'un milió d'euros durant el proper any i situarà així l'endeutament en el 59%. És la xifra més baixa dels darrers anys a l'Ajuntament de Tortosa. Ho explicava i ho destacava el regidor d'Hisenda, portaveu d'Esquerra a l'Ajuntament, Maria Martínez.
Són continuistes disminuint el deute. Què fem? No el disminuïm. Són continuistes donant més subvencions a les entitats socials, esportives i comercials. Què fem? Los reduïm? Què fem? Ens endeutem més? Què volem fer vostès? No donem subvencions?
Des de l'oposició, PSC i Movem Tortosa han votat en contra dels comptes precisament per continuistes i electoralistes. El portaveu del PSC a Tortosa és Enric Roig.
Ja els he dit que ens ha agradat molt votar a favor, però no serà possible perquè estem davant d'un pressupost, al nostre entendre, que respon a la visió desenfocada de la ciutat, que no respon a les necessitats de la ciutadania, especialment els joves i aturats, que és continuista, com ja s'ha dit aquí, electoralista, poc atrevit i poc realista.
Que des de Movem Tortosa no podem donar suport a uns pressupostos on primer que res no s'hem tingut en compte ni a Natos, ni a Natros, ni a cap grup de l'oposició. I que per enèsima vegada, evidentment, s'han elaborat sense escoltar res ni ningú.
Aquesta darrera persona que escoltaven era el portaveu de Movem Tortosa, Jordi Jordan. Per la seva banda, el Partit Popular s'ha abstingut en la votació i el regidor de la CUP no ha assistit al plenari d'aquest dimarts. I de Tortosa cap a Reus, on prop d'una seixantena de projectes han passat ja la fase de votació dels pressupostos participatius per l'any vinent. Les votacions previstes pel gener han de servir per escollir els projectes definitius que es duran a terme amb la partida de 750.000 euros disponibles. Entre els que s'han inclòs, 6 projectes col·lectius de ciutat, que proposen accions com, per exemple, gronxadors per a nadons, passos de vianants pintats de vermell i blanc, la millora del carril bici o reduir les barreres arquitectòniques. La fase de votació ciutadana començarà el 2 de gener de 2019. I encara a Reus, aquest dimarts els explicàvem que l'Hospital Sant Joan tindrà un nou aparcament de superfície amb tarifes que aniran dels 50 cèntims fins als 2 euros de màxim al dia. Doncs bé, la CUP, el Partit Popular i la Federació d'Associacions de Veïns de Reus reclamen que aquest nou aparcament sigui gratuït. Els veïns recorden que el solar és municipal i, per tant, de tots els reusencs. Estudiaran, diuen, accions de protesta perquè no s'implanti una zona blava. Xifra del matí que també trobem a Reus són les 269 dones víctimes de violència masclista que s'han atès només a Reus des de principis d'any. Per cert, el grup Peremata ha elaborat un protocol per atendre la sexualitat i les relacions afectives de les persones amb discapacitats intel·lectuals o malalties mentals. El projecte planteja intervencions des de diferents perspectives: l'educació sexual, accions formatives i psicoeducatives, també aspectes legals i ètics, iniciatives de recerca o grups d'assessorament. I canviem d'assumpte. El Fòrum de Tarragona per la Memòria, la plataforma antifeixista i la CUP han presentat aquest dimarts una moció que han de portar al plenari perquè l'Ajuntament es posicioni contra la possible obertura d'una seu de la Fundació Francisco Franco a Tarragona i compleixi, diuen, els acords aprovats en relació a retirar la simbologia feixista i contra els crims del franquisme. Aquestes entitats han presentat la moció després que el president de la Fundació manifesti la intenció d'obrir seu a Barcelona o a Tarragona. Per la seva banda, el grup d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament ha demanat a l'alcalde Ballesteros que convoqui una junta de portaveus i que faci una declaració institucional de rebuig a aquesta entitat. Doncs 32 en successos, la Fiscalia demana 3 anys i 9 mesos de presó per un home acusat de cremar un contenidor i empenya un mosso d'esquadra. Va ser a Reus, va cremar el contenidor al carrer Mercè Rodoreda, 3 mossos que patrullaven la zona el van localitzar, els va rebre amb insults i amenaces de mort. I quan el van acompanyar al seu domicili perquè no portava la documentació a sobre, els va tornar a insultar, a amenaçar i va empènyer un sergent dels Mossos fent-lo caure a terra. Fiscalia acusa l'home de presumptes delictes de danys amb incendi, atemptat als agents de l'autoritat i delicte lleu d'amenaces. També vol que imposi a l'acusat, que no tenia antecedents penals, una multa de 8 euros diaris durant 2 mesos, així com indemnitzar l'empresa Fomento de Construcciones y Contratas, propietària dels contenidors, amb els més de 1.900 euros pels desperfectes causats. I atenció a aquesta, la Fiscalia demana 4 mesos de presó per una dona de 82 anys que va causar 3 topades quan circulava en sentit contrari per l'autovia A7. La dona presentava un deteriorament cognitiu moderat greu per demència, però no estaria vinculada amb cap efecte greu sobre les seves capacitats cognitives. Conduïa el seu cotxe per la carretera TP2039 de Tarragona quan va entrar a l'autovia pel carril de sortida. Després de circular en sentit contrari pel carril ràpid durant 2 quilòmetres, va forçar molts usuaris a maniobrar per evitar xocar i va col·lidir amb 3 cotxes. L'imputen un suposat delicte contra la seguretat viària amb eximent d'alienació mental i demanen que se li retiri definitivament el carnet. Doncs 34. Bona notícia. La maqueta de la Tarra Corromana es pot ja tornar a visitar l'antiga audiència després d'haver-se sotmès a una neteja integral. L'autor, Elias Torres, ha estat l'encarregat durant mes i mig de recuperar-ne els colors originals, restaurar les peces i detalls més petits d'aquesta maqueta de 18 metres quadrats de superfície. És el primer cop que es fa una neteja des de que la van inaugurar a la maqueta l'any 2005. Des d'aquell moment ha rebut 12 milions de visites. I en plana cultural també, a Tarragona, el Festival de Cinema REC portarà a concurs una desena d'òperes primes que s'estrenaran per primera vegada a Catalunya. 5 d'elles són estrena absoluta a tot l'estat, de fet. La 18a edició del certament durarà més dies, de l'1 al 9 de desembre, però manté la voluntat de ser un aparador per a artistes emergents. Enguany el REC posa l'accent en el concepte de revolució i commemora els 50 anys del maig del 68 amb el cicle REC-volucions, com avantsala del festival. El director artístic del REC és Javier García Puerto.
Més que consolidar-se, jo crec que cada any es reinventa, trobar noves mirades, de quina manera apropar-nos més al públic de la ciutat de Tarragona i de fora, i això fa que anem variant i anem gestant noves maneres i noves idees d'arribar al públic. El concurs d'enguany ve una mica contaminat per aquest esperit revolucionari que li hem donat al programa i a l'edició d'enguany.
La secció My First Time retrà homenatge en guany al director Juanma Bajo Ulloa, que al 91 es va convertir en el guanyador més jove de la història del Festival de Sant Sebastià amb el llargmetratge Ales de Mariposa. Destaca també el reforç del cicle Mini Rec per a famílies, que omplirà de pel·lícules el Teatret del Serrallo pel primer cap de setmana del festival. Minuts que passen de les 12, acabem la repassada informativa amb les portades dels diaris. Al de Tarragona llegim: Tarragona, la província en la que més sube l'alquiler. Al Reus Digital destaquen que la campanya comercial nadalenca de Reus començarà aquest divendres. I al Tarragona Digital, que la fama a Tarragona no augmenta, però es cronifica. Al Tarragona 21 llegim: la gran maqueta de Tàrraco torna a lluir. I finalment, en portada al diari Més, l'Ajuntament aparca sine die la substitució del paviment de la Rambla. En 2 minuts ens hi tornem a posar, només 2 minuts per la publicitat, i entra ja el Jordi Cervera.
Lo echabas de menos.
Mira.
Lo echabas de menos.
No, escúchame, que no pita falta.
Este fin de semana vuelve la emoción de la primera división a tiempo de juego.
¡Dame los cuchillos, González!
Con Paco, con Pepe y con Manolo. Este sábado, Eibar, Real Madrid.
Sí, señor.
Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona.
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
Y el domingo, más deporte en tiempo de juego.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE.
¿Eres un buen conductor? ¿Quieres un 40% de descuento en tu seguro? Descárgate VertiDriver, una innovadora app que monitoriza tu conducción. Demuéstranos lo bien que conduces y consigue un 40% de descuento en tu seguro de coche. Descárgate la app que premia a los buenos conductores, disponible para iOS y Android. O entra en verti.es.
Hola, cariño, ¿sabes qué hace la policía afuera?
Han robado en casa de Laura.
¿En casa de Laura? Pero si me la he encontrado hace un rato haciendo la compra y no me ha dicho nada.
Ya, ha tenido que pasar todo en menos de una hora.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
La clave para detener el envejecimiento está en la exclusiva fórmula de Revidox ADN. Revidox ADN contiene entre sus activos zinc, vitamina B2, selenio y vitamina C, que se combina para mantenerte joven por dentro y por fuera. Neutraliza el envejecimiento celular con Revidox ADN y vuelve a sentirte joven.
Revidox ADN, de Laboratorios Acta Pharma de Farmacia. Pregunta en tu farmacia por el nuevo test de edad biológica y conoce cómo envejece tu cuerpo.
Herrera en COPE. COPE Tarragona Reus 93.5 i COPE Terres de l'Ebre 98.0 FM.
Aquesta és la nostra banda sonora d'avui, i si els dic la veritat, jo no sé quin és el motiu, el sap, evidentment, el nostre col·laborador dels dimecres habitual, el Jordi Cervera. Què tal, Jordi? Bon dia.
Bon dia, Mònica, bon dia. Ja tenia ganes de tornar.
De tornar a fer, sí. Digues ara. Bueno, dues setmanes, tampoc tant.
Faig un break i torno.
Va, bueno, però tu, si, encara, que no curtes, tinguis, encara que no tinguis secció, pots venir igual, eh? A saludar, jo, fem un cafè...
A vegades ho faig. Vaig, passo per davant, m'espero un ratet a la porta i després vaig
però
a fer...
Però vigila que si vens igual et faig treballar, ja, que jo sóc ja, molt així,
no,
eh?
Per això no entres. Per això em quedo a la porta, per això em quedo a la porta, exacte.
Escolta, la banda sonora d'avui, no sé si l'has triat tu o el convidat del dia.
L'ha triat el convidat. L'ha triat el convidat i és una persona que jo he de dir que feia molt de temps que... Bueno, tu quan tens un programa vas pensant, ostres, qui podria convidar?
Qui m'agradaria entrevistar, no?
Ah, exactament. I aquesta persona és algú que jo el conec des de que érem petitets, des de que érem uns mocs que anàvem pel Club de Seures Ploms corrent per allà. És una persona que compartim afició. És una persona que el seu pare ja era amic de mon pare.
Home, això és molt bonic.
És molt bonic. Eren companys d'equip de waterpolo i nedaven junts al Club de Seures Ploms.
T'adverteixo que és més difícil entrevistar algú que coneixes molt que no un desconegut.
Bueno, però aquí hi ha molta confiança.
Ah, per això, per això. Per això, que a mi també... Jo m'he trobat en aquesta,
sí, no?
També.
Bueno,
doncs no, ja m'ho diràs al final.
Jo crec que no queda més no que presentar el gran, el mític Pepe Bas. Pepe, bon dia i benvingut.
Bé, bon dia, moltes gràcies per invitar-me al programa.
Pepe, t'acabaré preguntant coses del Jordi avui.
Millor. Que... No, respondré totes, estic encantat. Vale.
Això sempre acaba passant, Pepe. El programa acaba amb un repte.
Sí.
Normalment m'he tocat ficar-me uns patins, anar amb cadira de rodes, jugar xep, bàsquet...
Xep,
no ho he
xep,
fet mai,
xep.
No ho he fet
ah, t'anava a dir.
La vaig preparant ja.
El programa acaba amb un repte, però no n'ha complert cap encara. I estem al desembre ja,
però
quasi.
No, me'ls guardo per juny, és com per ja. Recuperació.
No, ja t'aniré a buscar, ja.
Molt bé, Pepe. Bueno, l'entrevista d'avui no... jo intento fer una entrevista que no sigui lineal. És a dir, no anem al punt concret de què has fet, com has viscut, no. Jo vull començar amb un punt a la teva carrera, que és el moment on tu bats el rècord del món, el campionat del món de socorrisme a Austràlia.
Sí, fa 6 anys. Fa 3 dies que vaig fer el rècord del món.
Fa 3 dies, fa 6 anys.
Pepe, campió mundial de socorrisme.
De socorrisme. De fet, el Pepe està aquí perquè ell practica un esport no molt corrent, que és el salvament i socorrisme. Uh-huh. És un esport que deriva de la natació. I es formalitza sobre el final dels anys 70, principis dels 80. Així arriba a Estats Units i després doncs, el tenim aquí a Europa a la dècada dels 2000. No? Llavors el Pepe, doncs bé, en quin punt, Pepe, tu comences a practicar el soc?
Bueno, jo des de petit, mon pare, bueno, ja ho coneixem, és nedador professional, va anar a les Olimpiades a Montreal, i a partir d'allà tots comencem la natació, és un esport familiar, com tu bé sabràs.
Exacte.
I el Ploms, no sé, per allà el 1990, amb el Marcillac, va començar a implementar el socorrisme, sobretot esportiu, ja a nivell professional ja el coneixem, i ho va començar a implementar a nivell esportiu. I va ser mon germà gran, el Jordi, també, que va començar a provar-ho, li va agradar, va tornar al meu germà mitjà i ja pues, a mi no em quedava un altre que intentar-ho.
Ja és per eliminació, Mònica, el gran, clar, el mitjà li tocava.
Ja no, jo no podia fer res
més. No t'hi podies negar, no?
No.
I en quin moment fas tu el canvi, Pepe, de la natació al socorrisme?
Bé, mai és canviar, perquè complementem les dues modalitats. Mm-hmm. Jo sempre he pensat que la natació és el punt clau del socorrisme, mm-hmm. I sempre és, bueno, com tu sabràs, entrenem 3 horetes, 4 de natació i socorrisme és implementar mitja horeta o una horeta de tècnica amb el maniquí, amb el tubo, però és bàsicament natació. Llavors, des de petit, portar la base de la natació i anar canviant també una miqueta amb el socorrisme.
Per la gent que ens escolta i diuen el socorrisme, no? Com és que parlen tant de natació i socorrisme? Pep, explica una miqueta, un minutet, no? Què és el socorrisme o què el diferencia principalment de la natació? Mm-hmm. Quins són aquests aspectes tècnics que el fan diferent, no?
Bé, nosaltres el que fem és implementar el socorrisme professional a l'esport. Llavors, ho implementem més que res a la natació, als metres de la natació, 50, 100, 200, uh-huh. I què hi fiquem? Hi fiquem un maniquí que deu pesar uns 75-80 quilos a l'aigua,
sí, 80 quilos,
que és a base de persona. També fiquem un tubo de rescat, que tothom coneixerà, que és el que hi ha a la piscina, de color groc, allargat. I després hi ha una altra prova, això a la piscina, també tenim proves de platja, uh-huh. I a la piscina fiquem un obstacle també, que és l'únic que hem de fer és sobrepassar-lo per baix.
Bueno, l'únic que hem de fer.
No, sí, clar. Sí, clar, ell ho diu com, saps?
La prova d'obstacles té 200 metres, tu imagina't, 200 metres d'obstacles i a cada mitja piscina t'has de submergir i tornar a sortir. Llavors, clar, s'ha d'anar sumant aquestes dificultats. Si la natació ja és cansada de per si, doncs imagina't aquests aspectes tècnics, com poden ser el fet de lligar el tub de rescat, que clar, això et pot fer variar una prova, no? El simple fet de clicar el tub.
Sí, allà és bàsicament on el socorrisme té la seva variant, perquè si no, clar, tots els nedadors podrien fer socorrisme i estaria clar que el Michael Phelps en guanyaria tots.
Està clar. Ha passat mai, Pepe, o has conegut algun cas d'alguna bèstia nedant que diguis aquest home és un tauró, i algú que potser no sigui tan pulcre en l'aspecte físic, però sí que ho sigui en el tècnic, el guanyi en la prova?
Més que res, que el socorrisme hi ha moltes modalitats. Llavors, un nedador es tirarà sempre els 200 obstacles, que és natació i submergir-se a passar l'obstacle. Llavors, clar, si el Michael Phelps es tira allà, doncs no tenim gaire cosa a fer, perquè amb la seva pata de submarina i tot això, doncs, no podem fer gaire cosa. En canvi, després hi ha, per exemple, els 100 aletes o el 100 socorrista, que és 50 aletes amb el tubo, lligues un maniquí que pesa 80 quilos i fa uns altres 50 metres. Llavors no hi ha nedador allà que s'hi fiqui amb un tio que tingui la tècnica de portar el tubo, de lligar-lo en menys de 3 segons, i llavors no podem fer res.
Clar, és que jo ara t'estava escoltant, Pepe, i pensava, s'ha de tenir una condició física, evidentment, molt bona, i unes qualitats físiques, no?, i un entrenament, però has de tenir també un entrenament i una fortalesa mental molt gran, suposo, no?, perquè has d'estar com a molt fred en un moment en què, ostres, l'aigua, no?, de vegades pot poder amb tu, no?
Sí, és més que res el pensar, tens que tindre una ment molt freda de pensar abans de tirar-te la prova en el que has de fer. Si són 200 metres que has de fer 4 o 5 coses tècniques, pensar-les. Has de fer això en el menys temps possible, però amb la ment freda, perquè si vols fer-ho molt ràpid, acabarà sortint molt pitjor.
Jo tenia una pregunta pel Pepe, i és que, bueno, Pepe, tu quin punt creus de la teva carrera esportiva que és el teu hit, no? El que dius, aquest per mi aquest dia no l'oblidaré mai, aquesta prova va ser espectacular.
Doncs et diria, fa el 2015 va ser un europeu absolut, el dels meus primers europeus absoluts, que jo arribava amb molt bona forma, i teníem primer una setmana al campionat de seleccions, on vaig fer, amb l'equip vaig fer 4 o 5 cors de relleus, i després...
Mònica, 4 o 5, només.
Sí, va, una cosa bé, sí, normal.
4 o 5.
Bueno, són 7 relleus i vam quedar, pues, mira, vam tindre la sort de portar un molt bon equip, i després individualment pues, vaig agafar 2 medalles d'or i una de plata. I em va sorprendre molt que vam tindre un dia de descans i una setmana després continuava amb el de clubs. O sigui, eren, en total, en 2 setmanes feia un total de 30 proves.
Ostres.
I no esperava arribar en cap moment en bona situació el de clubs. Uh-huh. Però em vaig sorprendre i mira, vaig portar unes altres 7-8 medalles també d'or.
Clar, i Mònica, és que estem parlant de que el Pepe ha estat a Austràlia, no?
Sí.
Austràlia, on va ser l'europeu aquest?
Aquest va ser a Gales.
Gales.
L'any anterior havíem estat a Colòmbia.
Estem parlant de sempre competicions internacionals. I jo penso, com és... És a dir, i t'ho pregunto tu, no? Com és el moment que tu et despertes? Despertes a les 7 del matí, a les 8 del matí, i a les 12 tens la prova, que tu saps que aquella prova ho pot decantar tot. És un or, la glòria per un esportista, o no fer ni pòdium, no? Com és el dia que tu et despertes? Pam, què penses?
Molt nerviós, directe al lavabo a passar-te mitja horeta, i després, bueno, ho vas captant, no? Durant tot el dia vas dient... Te vas fent a la idea, sobretot el que dèiem abans, la ment freda del que té que passar. Mm-hmm. Tens que estar 24 hores pensant en la prova. Mm-hmm. I bueno, és que també suposo que des de petit ja estic acostumat a vale, m'haig de despertar a les 7 del matí, per a les 12 tinc que competir, vale. I ja et vas fent a la idea. I ara ja no són tants nervis, però sí que, per exemple, a Austràlia, quan vaig fer el rècord, no podia. Vaig despertar a les 6 del matí, sobretot pel jet lag també. Clar. Però són 5 hores de que estàs nerviós, no pares de pensar en la prova, tot sortirà malament, tot sortirà bé, estic molt bé, estic molt malament, mira l'altre que gran que és.
Va, com això ha de jugar una mica també en contra, no? Tanta gent i tants tipus de perfils, clar, tu arribes allà, ostres, i ara què em trobaré aquí, no? Austràlia, l'altra punta del món. Jo això ho he escoltat parlar, l'he escoltat explicar al Pepe 30 vegades i no em canso d'escoltar-ho. Pepe, explica el com és un socorrista a Austràlia, no? Com és quan tu fas aquest rècord, aquest rècord del món, no?
Sí.
De la prova de 200 supersocorrista. Sí. Tu fas aquest rècord i com canvia la teva vida dins d'Austràlia, no? Com és un socorrista la figura d'un soco a Austràlia?
Bé, la figura d'un socorrista a Austràlia és... La cultura és de natació i socorrisme a Austràlia. Vale. Igual que aquí és el futbol, uh-huh. allà és la vida. I jo vaig arribar allà, que arribava un autobús i veia un socorrista el perfil de l'autobús i dic, hòstia, aquí surt el Messi. Ja, ja surt un tio que conec jo de tota la vida. I de sobte jo arribo, sense ser res, entre cometes, faig el rècord del món i vaig tindre la sort que em vaig quedar 4 mesos a viure la cultura d'allà. Uh-huh. I la setmana següent era sortir al carrer i la gent demanar-me fotos de voler dir, jo dic, no sé si no sóc diferent, clar, ja m'ha deixat 2 metres, són tots rossos, ulls blaus, dic, jo no sé si volen fer fotos perquè sóc diferent aquí, però no, és, a tothom te coneix perquè fa una setmana pues, has fet un rècord del món de l'esport que ells volen, és com cada aquí campió del món de futbol.
Clar, però és que mira, és que justament abans quan estaves explicant el tema de les proves, no? En un dia tantes proves, no? O en pocs dies, al dia següent tenia l'altra, no? L'altra prova, jo he pensat justament en el futbol i pensava, a vegades que sents aquestes queixes quan hi ha un partit en diumenge i un en dimecres, no? I jo pensava, ostres, Déu-n'hi-do, no? I mira, ara això només has fet que reafirmar una mica el que jo et volia també preguntar, no? A qui surt el Messi, o qui sigui, vull dir, quin jugador sigui, que se li ha donat un valor, evidentment, però que després tenim aquí un campió del món que no sé quanta gent ara mateix potser ho està descobrint ara dels que ens estan escoltant, no, Pepe? Perquè això, al final, és sponsorització, ajuda, no?, a que puguis tu entrenar doncs, en millors condicions, no? És tota una roda.
Sí,
no sé quin suport tens o teniu, vaja, els que us dediqueu a això en general, a nivell, per exemple, institucional, es pot equiparar al que té el futbol.
No es pot equiparar de cap manera. Aquí, bàsicament, te busques tu la vida, sobretot des de petit, perquè si no, bueno, els clubs t'ofereixen algunes oportunitats, però no per competir al nivell. I menys a les edats altes, que tu comences una universitat, llavors ja no tens horaris per entrenar tampoc tens ajudes, la motivació te falla per tot arreu. Llavors, jo he tingut la sort, per exemple, des d'Austràlia, 2012, que Red Bull m'ha ajudat sempre, i ara aquests anys m'està ajudant molt més. Uh-huh. Tinc DS de fa 2 o 3 anys que m'ajuda molt a nivell esportiu, també econòmicament. Llavors, bueno, també és buscar-se la vida, com tot, però clar, és el que diem.
És buscar-se la vida, però és un pèl més difícil, no? Quan tu vas a trucar a la porta i dius, escolta, jo em vaig a un campionat del món, però és un esport, que en aquest cas que és el que volem fer aquí amb el Jordi, no? Parlar d'aquests esports que no acaparen les portades, no? En aquest cas, ho tens una mica més difícil.
Sí, és bastant més difícil. Clar.
Que no hauria de ser, però és així.
Parlàvem de suports i de més, Pepe, tu has nedat pel Ploms, sí. El club centenari històric de la ciutat, i també ho has fet amb... vas estar a Canàries, també.
Sí.
Explica'ns una mica l'aventura a la ínsula i com és, no? El fet, perquè vivies socorrisme, era socorrisme les 24 hores del dia.
Sí, efectivament. Sortim d'aquí Reus el 2012, un any abans d'anar a Austràlia, uh-huh. I sortim, bueno, per lo que passa a tothom. Aquí a Reus, per competir t'havies de pagar els viatges, t'havies de pagar la teva equipació, havies de pagar-ho pràcticament tot. En canvi, m'ofereixen l'oportunitat d'anar a viure a Tenerife, tot pagat. Anem a Itàlia, tot pagat, l'equipació tota pagada. Llavors, clar, no deixo passar una oportunitat com aquesta. I sí, efectivament, t'ho paguen tot, però clar, per viure 24 hores, 7 dies de la setmana vivint del socorrisme. Ho agraeixo molt perquè m'ha ensenyat moltíssim, uh-huh. però també t'ha tret moltes hores d'estudis, d'intentar tindre vida social.
Això és el que parlava en Mònica, te'n recordes, amb la Laura?
Ah, amb la Laura, sí. Amb el patinatge, sí, exacte. No? Que ella va decidir doncs, portar aquesta vida més estàndard sí. A banda de l'entrenament, no? I exacte. També era un dubte perquè tu t'hi dedicaves o t'hi dediques al 100% en això, a entrenar...
Ara ja no tant.
Però durant una temporada ho has fet,
sí,
no?
Sí, durant 3-4 anyets era 100%. Totalment era el socorrisme i la natació.
Mm-hmm. Mònica, pensa que jo me'n recordo anar a nedar al Ploms, allò, mig de matí, mig de tarda. Ostres, qui hi ha al Ploms? Hi ha 2 aviats i el Pepe.
A tota hora. Anessis quan hi anessis, hi era, no?
Si anaves a la nit, ella estava allà. Ja.
Tenia o sigui, la clau.
Sí, sempre te'l trobava. No, el Pepe, no? I, a veure, això són coses que també, des del punt de vista de l'esportista, també s'entenen. Que, evidentment, si tu vols una progressió o una evolució dins d'aquest món, necessites un suport i també, sobretot, promocionar-te a nivell internacional.
No, i l'esforç personal, al final, és importantíssim, no? Dediques la teva vida en això i suposo que has de renunciar a moltes coses si vols estar al més alt nivell.
Sí, bueno, és el que diu ell, estar 24 hores a la piscina, si no era... El plom, passava mig matí, anava a les 6 del matí, igual acabava a les 9 d'entrenar, ja què fem? Doncs ens quedem els morts aquí, perquè a les 11 tinc que tornar a entrenar. A la 1 acabes, què fem? Doncs mira, m'ha quedat dinar aquí. Ara, amic íntim de la camarera.
Una abraçada des d'aquí.
Sí, la salvem, la salvem. Que ens porti algú algun dia per esmorzar. Mònica, sempre diem, mai ho fa ningú.
Mira, jo estic esperant, no? És més trist robar que demanar. Jo demano, no sé, si algú ens vol sobornar, són fàcilment sobornables, uns croissants...
Jo demano, però inquisitivament, que vingui algú,
que vingui algú a portar, a regalar-nos esmorzar, no? Mira, l'altre dia vam tenir un convidat que ens va portar esmorzar. Dic, mira, no calia, però t'ho agraeix.
Bueno, Pepe també ha sigut un detall. Ens ha portat aquí uns tallers de coca en recapte. Sí, ara la gent no ho veu tenir aquí, coca en recapte, coca en sucre. Bueno, Pepe és un cavaller, un senyor.
Escolta, que si no se'ns acabarà el temps, sí. Jordi, tens alguna
tenia,
cosa més?
Sí, tenia una pregunta, Pepe, sorpresa.
Sorpresa.
I és de les que fa, i Mònica, que tu em vas dir una vegada, no li has dit al convidat la pregunta que fas?
És veritat, no s'han de donar mai les preguntes abans.
Pepe,
mai.
Pregunta sorpresa. Vull que em diguis un esportista, o l'esportista, el teu esportista mirall, en el qual tu sempre, des que vas començar a nedar fins a dia d'avui, has intentat assemblar-te o has dit, ostres, el meu ídol, no? Aquest és el meu ídol, esportivament parlant.
Bueno, semblarà mentida, però ho tinc a casa. Com no ha de ser mon pare, mons germans també, però com no ha de ser el meu ídol, mon pare, que ha anat a unes Olimpiades el 1972, si no recordo malament, com no ha de ser ell? Si l'he viscut tota la vida, si m'ha ensenyat ell tots els valors de la natació des de ben petit, si ell m'ha ajudat a anar a les 6 del matí, ell em portava, ell esperava fins a les 10 del matí que jo acabés d'entrenar, m'aportava a l'esmorzar si feia falta, estava al peu de la piscina per donar-me la taula, el pulvó i el que fos, com no ha de ser ell?
Ostres,
si l'he viscut tota la vida.
I això no estava preparat.
Això no estava preparat. Això aquí surt la veritat sempre, no? Surt allò tal com raja. L'hem de portar un dia, jo crec, no?
I saludem, des d'aquí saludem el Josep Bas. Josep Bas Molina, no?
Josep Bas Molina.
És un mestre.
Haurà de venir un dia, no?
És vieja escuela, és bo.
Home, ja prepara dues hores, que comença a parlar.
Ah, no, jo encantada.
Ell, Pitu Casanova, hem de fer un llibre aquí.
Jo encantada, que vingui quan vulgui. Convidat queda oficialment, estem en directe, això queda gravat.
Sí, tot l'equip de waterpolo del Ploms aquí. No acabaria.
No acabaria.
Doncs, escolta, està molt bé, jo crec que així és una molt bona manera, no?, de tancar-ho, això. Pepe, tinc jo un dubte encara ara, no has deixat la piscina, no?, i l'aigua, ho compagines amb una feina que no té res a veure o no? Està tot lligat sempre.
No té res a veure, no. Jo em dedico al teatre, bueno, al teatre, estic estudiant teatre, ara dintre de poc estrenarem una obra a Barcelona.
Ah, molt bé,
Així que no sé per on he arribat allà, però
mira. Mira, doncs escolta, és curiós això també, aquesta connexió.
Exacte.
Quin descobert de coses. No sé si volem fer quedar bé o malament al Jordi, però tu que et passaves tantes hores a la piscina, jo tinc una mica, el Jordi sempre diu que és una mica mandrós.
Bé, amics i amigues, i fins aquí la secció d'avui.
No moltes... sabia com treure el tema, però Pepe, ara que fem com que no ens escolta el Jordi digue, Cervera. Digue. És una mica mandrós o no? Bueno, o a l'aigua no tant, a la piscina no tant.
Jo crec que tots som una miqueta mandrosos abans de tirar-nos a l'aigua, perquè ens traiem la roba, fa molt de fred, l'aigua estarà molt freda, però sí, bueno, era una miqueta mandros, però després a l'aigua tots ens despegem tothom.
Sí, no? Aquí, en aquest cas, crec que repte no et tocaria, perquè és territori amic, el Pepe et posa un repte.
Podem buscar-ne algun.
Sí? Se t'acut alguna cosa i així ràpid, així... Pepe no diu.
Sí, és bo.
No, ja correm molt, ja sé que ho farà bé.
Ves-ho pensant. Com que has de venir un dia, quan vingui el teu pare, sí, que també el pots ja acompanyar, el portes el repte preparat. Doncs, Pepe, un plaer tenir-te per aquí. Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies
per venir. I Jordi, gràcies per portar-lo.
Fins a setmana que ve o l'altra, Mònica.
Setmana que ve o l'altra, no sé què em sorprens. Tu no m'ho diguis, Sorprèn-me dimecres
sorpresa,
quan arribis.
Convidat sorpresa. Allà
que està. Tinguis bona setmana.
Vinga.
Mobles Max Descompte tanca a les Gavarres. I liquidem menjadors, dormitoris, sofàs, cadires, taules, matalassos i tot de forma urgent i desesperada. A preus que arriben fins al 70%. Liquidació per tancament amb Max Descompte. Durant la liquidació no es realitzaran reserves de mobles. S'atendrà per rigorós ordre d'entrada, sent el que primer arriba primer se l'emporta. Mobles Max Descompte, centre comercial Les Gavarres, Tarragona.
¿Te preocupa tu salud bucodental? Ven a Clínica Blancadent. Primera visita gratuita y nuestro horario es de 9 de la mañana a 9 de la noche. Líderes en implantología en Reus, con laboratorio de prótesis propio y exclusivo. No somos franquicia. Financiación a medida. Mejor precio y calidad garantizada en todos los tratamientos. En Clínica Blancadent encontrarás un equipo con más de 15 años de experiencia sanitaria contrastada. Ven a Plaza Libertad 4 de Reus y te informaremos de las promociones. También en www.blancadent.com. Clínica Dental Blancadent. Ven i no deixes de somriure.
Pràcticament arribem a la una. Com hi arribarem? Doncs com intentem fer cada dia, amb música. La nostra cançó del dia és la següent, perquè un 21 de novembre del 83 s'estrenava en alguns cinemes dels Estats Units un curtmetratge que acabaria canviant la història de la música i dels videoclips. No podia ser de la mà de ningú més. Michael Jackson i Thriller. Ara les notícies. Tornem en 5 minuts amb propostes de Tarragona i de Lleida pel proper cap de setmana i a partir de 2:15, ja saben, el Moisès Castell. Així que vagin carregant els telèfons.
És la una, mediodia en Canàries.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La Comisión Europea advierte a España: el presupuesto de Pedro Sánchez está en riesgo de incumplir las normas europeas. Comisión que ha bloqueado además las cuentas italianas. Corresponsal José Luis Consejero.
Riesgo de incumplir las normas, es decir, Bruselas duda que España vaya a cumplir el pacto de estabilidad. Hablando en plata, nuestros presupuestos suspenden y la Comisión no se cree los números que ha presentado el Gobierno. Ante esta situación, le pide al Ejecutivo de Pedro Sánchez ajustes adicionales que garanticen la reducción del déficit para los próximos años. Pedimos a los países que están en esta situación que tomen las medidas necesarias, ha dicho el comisario responsable, para asegurar así que sus presupuestos cumplen con el pacto. Por cierto, que Bruselas está profundamente enfadada con Italia. Ha ignorado sus recomendaciones, insiste, por eso rechaza su presupuesto y anuncia que van a tomar todas las medidas políticas y legales correspondientes.
Aumentan las agresiones a los profesores y las dificultades para dar las clases a diario. Es la principal conclusión del último informe del defensor del profesor, que constata también que caen a la mitad los casos de ciberacoso. Carmen Lavalle.
Casi 2.200 docentes contactaron con el defensor del profesor el pasado curso. Son 70 menos que el año anterior, pero por primera vez hay más casos de acoso y violencia en primaria que en secundaria. Crecen las agresiones, tanto físicas como verbales, a profesores por parte de los alumnos y también las faltas de respeto que reciben de los padres y que sufren uno de cada cuatro profesores. El resultado es que cada vez un mayor número de docentes tiene problemas para dar clase. El sindicato independiente AMPE subraya que estos casos, que registra anualmente, son solo la punta del iceberg. Valoran positivamente una caída a la mitad del ciberacoso, que achacan a las campañas de sensibilización en marcha, y alertan contra el mal uso del WhatsApp contra el profesorado por parte de padres y alumnos.
¿Y qué más cosas están pasando, Antonio Raiz?
En Almería, la Policía Nacional ha liberado a 22 mujeres que eran obligadas a prostituirse. Durante las horas que no se ofrecían a los clientes, permanecían encerradas en el prostíbulo. Hay 5 detenidos, 3 hombres y 2 mujeres. Hablando de prostitución, la Audiencia Nacional ha anulado los estatutos del Sindicato de Trabajadoras Sexuales. El expediente lo tramitó el Ministerio de Trabajo y su titular, Magdalena Valerio, reconocía este verano que le habían metido un gol.
Y me pillé un disgusto muy gordo porque me parece que, sinceramente lo voy a decir, me han colado un gol por la escuadra.
Ahora la Audiencia Nacional considera que el ámbito de un sindicato no debe comprender actividades que no pueden ser objeto de un contrato de trabajo válido, como es la prostitución por cuenta ajena. Y hoy se celebra el Día Mundial de la Pesca. El Papa Francisco ha lanzado un mensaje a todos los hombres y mujeres del mar y ha pedido un esfuerzo contra la trata de seres humanos y el trabajo forzado en el sector de la pesca.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Sale a la luz una entrevista inédita con Michael Schumacher, José Luis Corrochano.
La familia de Michael Schumacher, siete veces campeón del mundo de Fórmula 1, ha publicado una entrevista grabada al piloto el 30 de octubre de 2013, semanas antes de que sufriera un gravísimo accidente. Este es Michael Schumacher.
The most respected guy in all those years definitely was Mika Häkkinen. Great fights.
En esta entrevista dice que nunca creyó ser tan bueno como los demás creían de él, o que el campeonato más emotivo fue el de Suzuka con Ferrari en 2000, o lo que acabamos de escuchar, que el chico al que más ha respetado en estos años es Mika Häkkinen. La entrevista está en la web del piloto y la publica la familia cuando el alemán está a punto de cumplir 50 años. Schumacher sufrió un grave accidente esquiando en diciembre de 2013 que le produjo graves lesiones. Desconocemos ahora mismo cuál es su estado de salud por deseo de la familia. Además de Schumacher, hay unas palabras de Fernando Alonso en vísperas de su despedida de la Fórmula 1 en Abu Dhabi sobre su posible regreso. Dice que para 2021 será un poco tarde. Dedicarte por completo a algo con 39 o 40 años va a ser más difícil que ahora.
Gracias, Corrochano. José Luis Están, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Marta.
Bueno, en El Espejo vais a hablar de las consecuencias que puede tener en algunos contextos en denunciar la represión y la violación de los derechos humanos.
Nuestra figura de hoy es el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, que está en la diana del régimen de Daniel Ortega por su valiente denuncia de la represión y la violación de los derechos humanos. Ortega le ha señalado como golpista e instigador de actos terroristas, nada menos, y ya ha sido físicamente agredido en varias ocasiones. Pero Silvio Báez no se arredra. Este domingo, durante su homilía en la Catedral de Managua, fue ovacionado por los fieles al denunciar la prepotencia, la represión, los abusos y las injusticias de los poderosos. Además, evocó el testimonio del arzobispo salvadoreño San Óscar Romero, que antes de ser asesinado por paramilitares, señalaba que la predicación del Evangelio levanta ronchas, molesta, y no por eso uno se calla. Lo contamos todo en un ratito en El Espejo.
Además, también, José Luis, vais a aprovechar para hablar con el nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal, con
pues así
Monseñor
lo esperamos.
Argüello.
Le esperamos en El Espejo al nuevo secretario, efectivamente.
Y también intentaremos dar sus palabras en directo en el momento en el que se produzca esa rueda de prensa. Te estamos contando la última hora en Mediodía, COPE.
Cinc minuts, 35 segons que passen de la una. Què fem els dimecres a aquesta hora? Doncs fer via, directament. Obrir la Nacional 240, aixequem barreres en aquest cas, i saludem al Ricard Álvarez, que el tinc a COPE Lleida. Què tal, Ricard?
Bon dia, Mònica Carrasco.
Com estàs?
Quina precisió, quina exactitud.
Has vist? Mira, ara ja són 54 els segons.
Sí, 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 escolta.
Pràcticament ja, la 1 i 6.
Igual estem mirant el mateix rellotge i tot.
Igual estem en directe.
Sí.
Mira tu quina cosa, que la gent de vegades...
Hi ha gent que diu que no, tot ho deixeu gravat.
No.
Quasi bé res.
Quasi bé res. Home, la publicitat normalment està feta d'abans, no la fem en directe.
I pel nostre gust ho faríem tot en directe.
Les sintonies tampoc sí. És que de vegades és complicat quadrar horaris de la gent. Mira, a mi m'ha passat avui, per exemple. El nostre convidat d'avui no podia aquesta hora i li he dit, no passa res. Abans de començar el programa, parlem 10 minutets i m'expliques. Aquestes coses passen, però bé. Nosaltres aquí ho expliquem tot, les interioritats.
Sí, és el que tenim. No ens aguantem res.
No ens aguantem res a dins. Clar que no. Escolta, fa fred per Lleida? Com esteu avui?
Home, Déu-n'hi-do.
Boira, m'han dit.
Sí, perquè va ploure i portem dos dies al matí amb 6-7 graus. No fa fred, perquè durant el dia pugem per sobre dels 12, 13, 14... però sí que és veritat que s'ha notat aquesta davallada de fa dues setmanes, que, per cert, estàvem als 19, 20, 21 graus
i tampoc era
normal.
I tant. No, aquí també estem bé. A Tarragona aquest matí marcàvem els 9, 10 graus, ara al migdia molt agradable, però a primera hora s'ha de sortir abrigadet també.
Es nota, i és normal, anem de cara...
Així ha de ser,
Escolta, que et volia fer una pregunta.
Fes-me-la.
Abans de parlar de les propostes d'oci, perquè divendres potser ja serà massa tard, tot i que és el dia, vas de Black Friday?
Mira, no. Intento no.
Ja sé que ahir vas dir que no, però dic que tornem-li a preguntar avui.
Intento no, la veritat, perquè...
Però alguna coseta.
No sé. A veure si tinc alguna necessitat o se'm creu alguna... Però no vaig específicament perquè sigui Black Friday, perquè escoltava un comerciant ahir que deia, clar, primer és el Black Friday, ara és la Black Week i ja al final serà el Black Year, serà tot l'any. I clar, aquí també hem de pensar una mica en el que suposa pels comerciants petits i mitjans haver d'anar una mica a remolc i arrossegats per les, no? Per les grans promocions de multinacionals, sí, sí. De franquícies, no?
I deixem anar encara una mica més enllà, tot i que algú ara em pugui marcar de dir, mira, que oportunista, però consumir coses sense necessitat també deixa empremta al planeta, clar, per entendre'ns.
Mira, que us fa falta i us podeu estalviar un 15 o un 20%, doncs aprofiteu, però clar, així perquè sí, no?
Perquè sí, no. Perquè, perquè sí, no. Això s'ha hagut de fabricar, contamina, etc, etc, etc.
Perquè sí, no? Que a més, tampoc és tan barat tot, eh?
No,
que aquí
s'ha de mirar
ens hem de parar a mirar.
Nosaltres avui a l'Espai de Noves Tecnologies, que farem ara, d'aquí 22 minuts, a dos quarts, donarem aquests consells de, escolta, si vols comprar alguna cosa de noves tecnologies, el que havies d'haver fet és el darrer mes anar mirant preus.
Clar.
Perquè, clar, després pugen i baixen i no saps, eh? I ara ens enseguen amb les ofertes i tal. Escolta, va, propostes d'oci, que
mira,
jo m'enrotllo aquí i
pregunto, Ricard,
coses que no toquen.
Avui, Ricard, és que, a més, no t'he volgut dir res, això és totalment verídic, audiència. No sí, li he volgut
no sé
dir
res.
El tema d'avui, perquè jo sé que és una cosa que al Ricard li agrada molt. Ui. I volia saber la reacció en
va,
directe.
Agafo bolígraf i paper, ja.
Mira, una i 59... una i nou minuts ara mateix, et dic tres paraules, Ricard Álvarez. Calçot de Valls.
Oh, m'encanta.
Ja ho sé.
M'encanta. M'has tocat el punt.
Ja ho sé, per això no volia dir
res. Clar, és que, a més, abans els calçots començaven tard, però ara venen d'hora i duren molt, eh?
Bueno, ara ens ho explicarà el nostre convidat, si et sembla.
Jo després et faré propostes avui de Lleida Ciutat.
Molt bé, m'agrada.
Perquè la gent que ens escolti tant de Tarragona com de Lleida vinguin, aparquin el vehicle, com sempre diem, en aquest cas a Lleida Ciutat, i coses que es poden fer a Lleida Ciutat.
Vinga, doncs això serà d'aquí uns minuts. Primer fem parada a Valls. Dissabte 24 de novembre, marquin aquest dia l'agenda perquè a Valls hi celebren la Jornada Gastronòmica del Calçot. És el tret oficial de sortida a la temporada i en volem parlar avui amb el gerent de la cooperativa de Valls, el Joan Linares. Joan, molt bon dia i gràcies.
Hola, bon dia.
Un plaer tenir-te per aquí. Escolta, es dona el tret de sortida oficial, tot i que hi ha alguns afortunats i afortunades que ja n'han pogut tastar algun de calçot primerenc. No sé si estàs entre ells.
No, jo encara no.
Encara no, eh?
No. Encara, aquest any encara no els hem tastat, però sí que ja han començat a fer-se els restaurants i de més puestos. Sí, mm-hmm.
Parlàvem fa uns dies de que ja era una arrencada de temporada una mica tímida, si ho podem dir així, perquè encara no hi havia molta humitat, no havia fet encara fred. Com va la cosa, de moment?
Bueno, el problema no és que, com ha plogut tant aquests dies, no els hem pogut calçar el suficient perquè tinguin les mides que reclama la indicació geogràfica. Uh-huh. Però la campanya es preveu que serà molt bona.
Sí, no? Les perspectives són molt bones i, de fet, hem parlat amb algun pagès ja que també ens ha dit que a nivell de qualitat serà excel·lent precisament per aquesta humitat, no?
Exacte. Aquestes humitats que s'acumularan a la terra i quan comença a sortir el sol, ara el mes de desembre i gener, pues començaran a créixer i seran molt bons.
Uh-huh.
I molt dolços.
Bona temporada, per tant, a la vista. Posa'm una mica xifres sobre la taula, Joan. Previsió de... Parlem sempre sota la IGP, sota aquesta indicació geogràfica protegida.
Sí. Nosaltres la previsió sota la indicació geogràfica, o sigui, calçat certificat, estem parlant de que aquesta campanya potser estarem sobre els 14 milions d'unitats.
14 milions. Quants en veneu des de la cooperativa de Valls mateix?
Nosaltres, des de la cooperativa mateixa, venem uns 500.000.
500.000, eh? I no només allò directament, sinó també online, l'augment de vendes i de peticions ha anat creixent en els darrers anys.
Sí, això també ha anat creixent, però el més normal, i ho enviem a tot arreu, o sigui, s'estan enviant a tot l'estat espanyol.
Clar.
Fins i tot a França, a Anglaterra, a molts puestos que ens ho reclamen.
Uh-huh. Escolta'm, per aquells que potser també ens escolten avui des de Lleida, per reconèixer aquest calçot amb importància, amb aquesta IGP, amb aquesta indicació geogràfica protegida, què hem de buscar els consumidors per saber que estem comprant aquest calçot amb IGP?
Aquest calçot sempre anirà lligat amb un cordill blau. Ja pot ser cordill o amb un pleje, amb un plàstic o amb una goma blava. I, a part, també portarà penjada una etiqueta en què n'hi haurà un número d'identificació, que serà el número amb el que podrem verificar que aquests calçots són de la IGP.
Uh-huh. I
comprovar la seva traçabilitat.
Clar, això és importantíssim. I què ens certifica menjar calçot que ha passat, no?, que té aquest registre? Què el fa diferent?
Aquest calçot el que fa diferent és que el tamany que portem al manat és un tamany idoni per consumir. Uh-huh. O sigui que no hem de rebutjar a l'hora d'agafar un calçot, no l'hem de rebutjar cap, perquè tots els que estan dins d'aquell manat són aptes pel consum, amb els mateixos tamanys, tant de llargada com de gruix.
Uh-huh. Clar, això ens assegura que a l'hora de coure'ls anirà tota la cosa per igual, no? No en tindrem allò un de més petit, exacte, un de més prim, no?
No, exacte. No es, un no es cremarà i l'altre no es quedarà cru. Quan els fem tots, tots quedaran igual.
Perfecte. Doncs escolta, ara, Joan, ara que ja tenim totes les coses clares, parlem del que heu preparat per aquest dissabte, dia 24, jo deia que és el tret oficial de sortida, no? Es farà l'acte simbòlic aquest d'arrencar el primer calçot, que enguany serà la Carme Ruscalleda l'encarregada de fer-ho.
Exacte.
Mm-hmm. Pues, bé. Què més hi haurà?
Bueno, després, un moment que jo arranqui, a la plaça del Pati es farà un show cooking, que vindran quatre cuiners amb estrella Michelin i faran menjars amb calçots. No calçots com calçots cuits, sinó mm-hmm. menjar amb calçots, allà mm-hmm. en directe.
Tindrem, en aquell show cooking que comença a 11:45, apuntin, per aquells que vulguin apropar-se, sí. no?, a la plaça, a 11:45 hi haurà l'Albert Rauric, del restaurant Dos Pebrots, el Carles Avellan, de La Barra, i el Joel Castanyer, de La Boscana, també lleidatà, no?
Exacte.
En aquest cas. Escolta, amb aquest show cooking nosaltres podrem veure quins plats cuinen, perquè també crec que un dels vostres objectius és que el calçot entri també a les cuines dels grans restaurants, no?, que li donem aquest valor.
Exacte, o sigui, el que busquem amb el calçot que no només sigui per ser calçotada, sinó que serveix per a molts altres menjars. O sigui, com una ceba, que pot ser coca, se poden fer un munt de coses. Mm-hmm. Llavors, per això nosaltres reivindiquem també això, no?, que es puguin fer cremes, bueno, el que sigui.
Clar, i a banda d'aquest show cooking, per aquells que diguin, molt bé, però nosaltres allà cuinar amb aquests tres grans chefs o amb la Carme Ruscalleda no ens hi posarem, però heu preparat un mercat de tastets perquè anem provant calçots fets de diferents maneres, no?, per molts restaurants de la zona i també vins d'aquesta terra.
Exacte, o sigui, a la mateixa vegada podran tastar altres menjars fets pels cuiners de l'Associació de Restauradors de Vall i podran veure vins de la denominació d'origen Tarragona.
Uh-huh. Això serà tot el matí, no?, des de les 11 pràcticament fins a 3:45 de la tarda, veritat?
Exacte, exacte.
I com funciona exacte. Això? Hem de comprar un tiquet, Joan? Com ho hem de fer?
Bueno, això anant allà al pati se comprarà un tiquet i amb aquest tiquet ho podreu degustar tots els menjars que trobeu allà.
Uh-huh. Són 2 euros la tapa i 1 euro més la copa de vi, no?
La
que
copa també, de vi.
Clar, podrem parlar també, suposo, no?, amb els cuiners, amb els elaboradors de vi, perquè ens expliquin com ho han cuinat, això.
Exacte, això sí que es podrà... Estaran allà tots els cellers que estiguin dins que participen aquest any i podreu parlar directament amb els mateixos enòlegs o productors.
Mm-hmm, que això és importantíssim, no?, aquest contacte directe per conèixer com ho cuinen. Escolta, aquest any la jornada també té un punt especial, crec, força per vosaltres, perquè voleu recordar i retre homenatge a un cuiner de Valls, a l'Àngel Soler, no?, que ens va deixar a principis d'any, i ell va ser molt important per aquesta valorització del calçot.
Sí, va ser una de les persones que va defensar des d'un primer inici i ha fet córrer molt el tema del calçot per tota Catalunya. I llavors aquesta persona tenim molt d'agrair-li amb ella i per això ho volem fer.
Uh-huh. Per tant, aquest record també en aquesta jornada. Jo crec que en el calendari dels amants dels calçots, no?, hi ha dues dates importants, l'arrencada simbòlica d'aquest primer calçot, que és aquest dissabte, i després la festa, la gran festa que munteu, que això ja és al gener, no?
Exacte, llavors l'últim diumenge de gener es fa la gran festa de la calçotana en què ja podem trobar moltes més coses.
Mm-hmm. Bé, la temporada forta comença des de ja, de fet ja fa un parell de dies que ja no tenim fred i això deu ser bona senyal, no, Joan, pels amants de les calçotades?
Sí, exacte, el que passa és que la campanya com a campanya forta es començarà a partir de gener, és quan el calçot haurà crescut i el tindrem en plenes condicions.
Perfecte, però bé, de moment, els que tinguin molta ànsia ja en poden tastar algun.
Ja en poden trobar. Exacte.
Evidentment, a la zona de Valls, evidentment, però a tot arreu, perquè ja ens deies al principi que se'n van molts a fora. No sé si a les comarques de Lleida, que avui també ens escolten, són també amants i fans del calçot. Se'n van molts cap allà, des de la cooperativa?
Sí que se'n van, sí, n'hi ha diversos restauradors que també nosaltres els hi portem com a cooperativa. Mm-hmm.
Doncs ja saben, si han de comprar-los als mercats o si van a un restaurant a fer una calçotada, fixem-nos en això, que és important, igual que ho fem de vegades doncs, amb el pa o amb altres productes, aquest segell també, aquesta IGP, calçot de Valls, que ens assegura una qualitat. Joan Linares, gerent de la cooperativa de Valls, moltíssimes gràcies per haver-nos atès, passeu molt bé dissabte.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Antonio Raiz y a Marta Ruiz en @mediodiacope y en Facebook Mediodía Cope.
Porque en tiempos de cambio...
Caso de las hipotecas y los gastos de los impuestos de las hipotecas.
Han dicho que lo pague el cliente.
Necesitas más que nunca referentes como Carlos Herrera, con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Transmite una imagen fracturada del Supremo.
Con la mejor diversión, con las historias que cambian tus mañanas.
¿Qué es lo peor del maratón? Aquel día que usted
fue... Cuando se dio la salida, todas mis amigas pues echaron a correr.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
¿Sabes que esa chaqueta está pasadísima de moda?
Pues ¿sabes lo que sí se lleva ahora? Mi seguro de Línea Directa, un seguro increíble a un precio aún más increíble.
¿Cómo se te queda el cuerpo?
Madre mía, si es que llegas tarde. Pero a todo, ¿eh?
Todos lo saben, Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
En Fundación Repsol creemos en la energía de las personas, la energía social, una energía que no tiene límites, que está en cada uno de nosotros y nos impulsa cada día para construir un mundo mejor. Descubre más en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol, energía social.
¿Quién dijo que lo bueno siempre es dos veces bueno? En Sephora nuestro Black Friday se ha convertido en Black Week y ahora es no dos, sino siete veces más bueno. Sí, siete días para volverte loca con nuestras mejores ofertas. Labiales, mascarillas, iluminadores, cremas, perfumes. Todos tus caprichos solo en Sephora. Sephora.
Controlamos la sanidad del ganado. Combatimos las enfermedades que pueden transmitirte los animales. Inspeccionamos los alimentos que consumes. Protegemos el bienestar de tus mascotas. Así cuidamos de ti las veterinarias y los veterinarios. Porque vigilando la salud animal, protegemos tu salud. Consejo General de Colegios Veterinarios de España.
Doncs apa, que és la 1:20 minuts i el que fem és buscar propostes, Mònica, des de Lleida. Concretament, doncs avui el que farem és parlar amb la Núria Rauret, que és tècnica de turisme de Lleida, per parlar, l'excusa és per parlar d'una activitat que tindrà lloc el diumenge, però perquè fem allò que sempre aconsello, sigui el municipi que sigui, arribar a aparcar el cotxe i gaudir, perdre't pel municipi, pel poble, per la ciutat, per on sigui. Núria Rauret, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com dèiem, la Núria és tècnica de turisme de Lleida. Escolta, abans de tot, anem a recordar, l'oficina de turisme de Lleida la trobem amb el centre neuràlgic, per entendre'ns.
Sí, exactament. Estem al carrer Major 31, és a l'eix peatonal de la ciutat, que cal recordar que a Lleida tenim un eix peatonal de quasi 2 quilòmetres, de l'estació de trens fins a l'estació d'autobusos, bueno, inclús allargue més, on podeu trobar pues, tota l'activitat cultural i comercial de la ciutat, i l'oficina està ubicada al ben mig.
Molt bé. Doncs, per cert, vosaltres els dies festius també ateneu, evidentment, al visitant,
Evidentment, clar. És a dir, l'oficina és oberta de dilluns a dissabtes, matí i tarda, de 10 a 2 i de 4 a 7, i els diumenges i els festius també està oberta tots els matins de 10 a 1 i mitja.
Vull dir, perquè a vegades la gent de la mateixa ciutat dius, molt bé, i el cap de setmana, però clar, el visitant normalment et ve el cap de setmana. Avui ens estan escoltant també des de COPE Tarragona, I del que volem parlar és, hem dit, l'excusa és una activitat que teniu aquest diumenge, que jo crec que és maca, que en vam parlar d'una altra similar al Castell dels Templers, al Castell de Gardeny, a la ciutat de Lleida, i és que aquest diumenge hi ha la poderosa Comanda de Gardeny, Núria.
Sí, exacte. Nosaltres a Lleida tenim dos turons, el turó de la Seu Vella i el turó de Gardeny. El turó de Gardeny s'ubica al Castell Templer, i al Castell del Temple fem dues tipus de visita guiada, una és la del Templer, de per un dia, i la que toca aquest diumenge és la poderosa comanda de Gardeny. Per què la poderosa? Perquè els templers van tindre molt poder i el castell templer de Gardeny, ara que ens queda com un patrimoni que tenim aquí ubicat i molta gent desconeix, va tindre un gran poder de decisió a l'època medieval, és a dir, els templers van ser molt importants i van tindre llavors el que fa el guia és explicar tota la història dels templers a Lleida i de tot el que és vinculat amb la història de la ciutat i del món templer.
Tenim pàrquing al davant, còmode, sí. L'accés, per tant, cap mena de problema.
Cap problema. La visita és a les 12 de migdia, caldria avisar una mica abans, o a través de l'oficina de turisme o al mateix castell, que ja obre el castell, obre a les 10 del matí, i ja hi ha el servei d'atenció, i també allí doncs, poden assessorar de lo que poden fer.
Com es deia la Núria, us podeu acostar al carrer Major 31, podeu trucar al 973-700-319, 700-319, i si no, a internet us dono a la web on veureu totes les activitats, www.turismedelleida.cat, i es tracta d'avisar. La gràcia de visitar un monument com aquest, o sigui, a tots, és aquesta visita guiada, que et contextualitze doncs, aquestes restes que queden del patrimoni d'aquest castell de Gardeny, que, com bé deies, Núria, doncs, t'expliquen la història que hi ha darrere i a vegades doncs, et diuen, escolta, mira, en aquest racó va passar això, o aquí hi havia un dormitori, o aquí hi havia el menjador, no? I t'hi poses una mica la pell.
Sí, exacte. La visita també es pot fer per només pagant d'entrada i visitant pel teu compte amb l'audioguia, però jo el contacte humà, la persona que ho explique, jo crec que guanya molt. Qualsevol lloc que vas, és a dir, és molt que tu expliqui una persona i en aquest cas guies molt ben formades que saben molt dels templers i poden descobrir moltes coses que no ni s'imaginen.
A més, ara no he mirat la previsió meteorològica, però vaja, quasi segur que no hi haurà problema a migdia, i és que al castell de Gardeny després podeu pujar fins a dalt de tot, que hi ha una terrassa, i tindreu una vista magnífica de la ciutat de Lleida des d'un altre punt de vista, perquè estem acostumadíssims a veure la ciutat de Lleida des del punt de vista del turó de la Seu Vella. Doncs aquest és l'altre, i és magnífica aquesta vista també.
Sí, sí, les vistes més boniques de la Seu Vella, evidentment, són des del turó de Gardeny, perquè se miren, els dos turons se miren, sí. I tenen una història molt relacionada, i és a dir, un vigila l'altre, els templers vigilen el turó de Gardeny.
I tant. Escolta, Núria, que ens queden 4 minuts. Ja que parlem amb tu, si una persona fa el que jo aconsello, que és venir a Lleida, aparca el cotxe i em moc, o sigui, primer em vaig a veure el castell de Gardeny, però després aparco qualsevol dels pàrquings públics que hi ha a la ciutat de Lleida i per exemple, doncs, em passejo per l'eix comercial. Des de Turisme de Lleida també teniu visites guiades i rutes guiades a diferents punts de la ciutat.
Exacte, nosaltres tenim una programació i a banda tenim una agenda que nosaltres estem al cas i podem informar de tot el que es pot visitar, de diferents equipaments, museus, sales d'exposicions, activitats que es puguin fer al carrer, tot, intentem és a la persona que ens adreci tindre l'activitat de el que pot fer i gaudir de la ciutat.
Escolta, destaquem una ruta guiada que puguem fer ara a la tardor, perquè n'hi ha unes quantes, però destaca'm en una.
Sí. Ara, per exemple, pel pont de desembre tenim els petits grans racons, que és una que va per l'eix comercial, i expliquem una mica per la gent que no coneix la ciutat, és així per descoberta, seria com un city tour per la ciutat, com fem quan anem a una altra ciutat, i després tenim com a novetat enguany, que des de setembre vam inaugurar les veus de la cuirassa. La cuirassa és l'antic call de Lleida, i també fem la visita guiada el dia 16. És a dir, sempre tenim programació perquè la gent quan vingui a Lleida pugui disfrutar de la cultura, de la gastronomia, si els agraden els caragols després van a dinar uns bons caragols o qualsevol plat típic de la gastronomia de Lleida, que és molt bon, eh?
Bueno, ara a la proposta que ens feien des de Cope Tarragona parlàvem dels calçots i de que alguns també venen cap a Lleida perquè també ens agraden. Doncs nosaltres ara també introduïm aquesta vessant gastronòmica que són els caragols de Lleida i que segur que també marxen cap a fora de la ciutat de Lleida.
Exacte.
Núria, per cert, el call jueu, aquest que ens recomanaves ara, és una visita que podem fer per lliure. Sé que heu instal·lat uns panells amb uns codis QR que podem fer-ho, podem escoltar les explicacions amb el nostre smartphone i, a més, també, com ens deies, podem fer aquesta visita guiada.
Exacte, és a dir, pots fer la visita amb el guia que ho expliquen, però després també pel seu compte la gent pot pujar a la cuirassa, que és un parc que comunica l'eix comercial, que és una de les entrades davant de turisme, i l'altra ja seria dalt, ja aniries cap a la Seu Vella, un parc on estava l'antic call, i trobaran restes arqueològiques, però ja estan senyalitzades i explicant tot el que era el call, i després hi ha les veus de la cuirassa, que és el que m'han introduït, que hi ha tota una sèrie d'explicacions amb diferents idiomes perquè, i personatges de l'època. És a dir, són personatges històrics que van viure al Call de Lleida i expliquen el dia a dia de lo que vivien en aquella època.
Molt bé, Núria. Escolta, anem a recordar que tenim una plana web on ens podrem adreçar, www.turismedelleida.cat. Des d'aquí podeu trobar tota la informació i fer totes les gestions. I si qualsevol persona que ens escolte doncs prefereix fer un truc al 973, ho podeu fer al telèfon 973-700-319. I Núria, si volem fer ara una reserva d'una visita guiada, quins són els procediments?
Sí, poden trucar per telèfon o per correu electrònic, o personalment, si ja són a la ciutat, doncs ja poden vindre a fer la reserva per la visita guiada.
Molt bé. També us recomano, és un lloc que s'ha de visitar, el carrer Major 31, que és on hi ha l'oficina de turisme de Lleida, carrer Major 31, està al mig de l'eix comercial. Trobareu doncs, els díptics, tríptics habituals de qualsevol ciutat, doncs aquí els de Lleida, amb totes les activitats, i a més us informaran in situ, que és el que destacava la Núria, aquesta conversa persona a persona que diran, escolta, doncs mira, avui t'aconsello per la meteorologia o pel temps que tens que facis aquesta visita en lloc d'aquesta altra, que aquests consells personalitzats són molt apreciats.
Exacte.
Núria Rauret, tècnica de turisme de Lleida, com sempre, un plaer. Jo et tinc pràcticament amb nòmina, o sigui, cada 3-4 setmanes et farem un truc i venem Lleida, que també convé que la gent ens visiti tant de la província com des de la província de Tarragona. Núria Rauret, gràcies per estar amb nosaltres, bon dia.
Vale, bon dia.
Queda minut i mig per arribar a dos quarts.
Està molt bé això de posar-la en nòmina, la Núria.
Sí, ja pràcticament la posarem nòmina. És que des de Turisme de Lleida, suposo que des de les oficines de turisme de totes les ciutats, fan moltes coses, i és veritat que pels residents en són bastant desconegudes.
Sovint, sí, i és molt interessant. Això sempre ho dic i em faig pesada, però és molt interessant descobrir la teva pròpia ciutat com a turista.
Però digue-ho com ho vas dir, que em va fer molta gràcia.
Has
de fer el guiri.
Has de fer el guiri, clar.
Has de fer el guiri a la teva ciutat.
Has de fer el guiri. A mi m'ha passat fa poc, que he hagut d'ensenyar la meva ciutat a algú que venia de fora, i d'alguna manera t'ajuda a reconciliar-te amb la ciutat. He descobert coses. En el dia a dia tots anem atrafegats i veus el dolent, però si vas una mica com a turista, perquè clar, tu quan vas de vacances a un lloc dius, jo aquí hi viuria. Clar, perquè estàs de vacances.
Clar, tens tota la raó, és veritat. És veritat això que dius.
És veritat.
I a vegades parlant amb companys d'altres llocs dius, bueno, però escolta, es viu tan bé o tan malament com a casa teva,
això,
segurament.
Això després s'ha de veure el dia a dia.
Clar, és
però
veritat.
Però sí, fem el turista a les nostres ciutats, que és molt interessant. Fem el guiri, va.
Molt bé, arribem a dos quarts.
Sí, senyor, que puntuals avui, eh? No semblem nosaltres.
No, escolta, no ens ha sobrat no res 30 segons per parlar, eh? Que no ens agrada ni res. Doncs, senyals horàries.
Vinga, parlem divendres. Amb les senyals horàries de dos quarts, com cada dia, tanquem la Nacional 240 i encarem la recta final del programa ja només per les comarques de Tarragona. Està entrant ja a l'estudi el Moisès Castell, però li dono 2 minuts perquè es col·loqui, begui una mica d'aigua i nosaltres, mentre, escoltem uns consells publicitaris.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.
En Verti te hacemos un 30% de descuento en tu seguro de hogar. Y eso no lo hace todo el mundo. ¿Acaso el repartidor de pizza te hace un 30% de descuento porque vives cerca? Entra en verti.es y disfruta de un 30% de descuento en tu seguro de hogar. Verti, el seguro más que perfecto.
¿El Papa Francisco está generando una revolución? ¿Cómo afecta el gobierno de Sánchez a la Iglesia?
Léelo en la revista Vida Nueva. Suscríbete a Vida Nueva e infórmate cada semana de la actualidad de la Iglesia. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. Recíbela en casa por menos de 8 euros al mes.
¡Qué ganas tengo de una vida nueva!
Me equivocaba al pensar que la Mutua solo aseguraba coches. ¿Y tú? ¿También lo has pensado?
Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es por prevención. Es que en mi calle casi todas las casas ya tienen alarma y no quiero que me entren a robar a mí.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Viven para cazar.
Sí, sangra.
Y somos su presa favorita.
Podemos matarlo.
Predators.
Nos están cazando.
Y Depredador. El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Si te has quedado con más ganas de Herrera en COPE, entra ya en cope.es. Con un solo clic, estás conectado a Carlos Herrera.
Migdia a COPE. COPE Tarragona Reus, 93.5. I COPE Terres de l'Ebre, 98.0 FM.
No sé amb què ens sorprendrà avui, perquè darrerament està tan imaginatiu. Moisès Castell, què tal? Bon dia.
Bon dia, Mònica.
Com estàs?
Molt bé, molt bé.
Molt bé. Sí. Portem dos tàndems en què estem rient molt i passant-nos molt bé amb les aplicacions, que això també està bé.
Sí, l'únic que són útils. I ja saps, avui ja vinc amb, amb aplicacions. Dic, al començament estava preparant el programa i dic... volia fer el rànquing de les aplicacions més cares. I dic, anem a buscar les més cares.
Ah, mira,
cares,
això és interessant, també,
sí,
eh?
He dit, no.
Això la propera setmana.
Sí, he dit, no. Podríem parlar d'aplicacions molt cares com VIP Black, que costa 1.000 euros.
Què dius?
I és com un club VIP, l'esmentada, l'app per a milionaris, i tens pues, en restaurants, hotels i llocs d'arreu del món amb un descompte. No. Hi ha altres com pot ser funcionals, com Ignition, que també està al voltant dels 1.000 dòlars, 1.000 euros, penso, no sé si 1.000 dòlars, 1.000 euros, que és una aplicació, un software per control remot d'ordinadors, però tampoc.
Uf.
Anem a parlar concretament.
Però no, perquè és un tema molt interessant. Vull que ho facis un altre dia,
sí,
això,
farem
eh?
Farem
les
un ranking,
més
farem...
cares.
Jo penso que una vegada al mes o dos mesos podríem fer tops 10. Què et sembla? Què et
també,
sembla?
Sí, sí. O quine, no? De tant en tant, quines són les més descarregades ara? Perquè això també va variant i té uns motius, no?
Top 10 de more expensive.
Però, sí. O... però les més cares em sembla molt interessant de saber. Sí, 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 molt bé. Llavors, doncs
ara,
no,
ara portem una barreja.
No aquestes. Quina és?
Portem una barreja que està, potser està en el rànquing de les més cares, però també més absurdes.
Ah. Ah, amigo. O sigui, això és per milionaris amb molt de temps lliure i
sí,
poca feina.
Sí, sí, i calés, o sea, és ostentoso. Al final, és una aplicació que ara llegiré la descripció literal del desenvolupador i va a aquest públic objectiu.
Segur gente
que li sobra diner i quiere lucir, vacilar de ese dinero, no? Són unes aplicacions que són concretament, a veure si les puc contar... 2, 3, 4, 5, 6, 7 aplicacions.
Sí.
I costen en voltant dels 250, 350 euros cadascuna.
Déu-n'hi-do.
Entre totes te pots gastar gairebé 3.000 euros.
Si te les baixes totes, eh?
Si tot el plec del mateix desenvolupador. Aquest desenvolupador es diu Abumu, o se hace llamar Abumu, o sea, A-B-U-M-O-O. No sé exactament d'on és, ja indagarem més. I aquestes aplicacions són, simplement, són... piedras preciosas, piedras preciosas. Tenim Amethyst,
sí.
Així es diu en l'aplicació, eh? Black Diamond,
sí.
Emerald, Rubí, Safir, i aquestes aplicacions no fan res més que és un widget, recordem que és un widget, aquestes petites aplicacions que es veuen a l'escriptori del teu mòbil,
sí.
A la pàgina principal, i surt lluent aquest metal precioso, aquesta piedra preciosa.
Però no serveix per a res?
Para nada más.
En sèrio? Només m'estàs dient perquè surti una icona sí. Que sigui un diamant, per exemple? O,
sí, sí,
o
una
pantalla
completa, eh? Una icona...
M'estàs dient que la gent es gaste 300 euros en que li surti el dibuix d'un... d'una esmeralda al mòbil? Doncs
pues sorprenentment, Mònica, jo pensava que era només pues, algo chorra, nos reiremos i tal, però és que té descàrregues.
Quantes descàrregues?
O sea, hi ha gent,
de què parlem?
Sí, hi ha algunes que tenen, no moltes, entre l'entorn, però ja me semblen moltes per a mi, entre 10, 20 descàrregues, hi ha alguna piedra que tenia 30, però dius, ostres, tio, però com pot ser?
De veritat.
Hi ha gent que li sobra... Ostres,
Margaritas a los cerdos.
Que
sí.
Mal repartides pel món, eh?
Sí, és increïble. I perquè realment jo, perquè em dius, pensava que em diries que tenia alguna funcionalitat, no sé,
no, no.
Que la, no, que és la que és de, la que és un diamant, doncs que jo que sé, que és un buscador de joies, no? Allò de diamants estranys al món o alguna cosa així.
No, hi ha unes, per exemple, ja que aquesta la deixarem pel rànquing, eh? Per exemple, per ficar un exemple. Hi ha una que sobretot és de se fa servir, no sé, Emiratos Árabes o d'aquests països d'Aràbia, i de més el que és per al control de marees i per que te los tienen yates, vamos, que te sí. Digo els béns, i costa uns 500 euros, perquè ja entenem que hi ha un contingut, una informació que té un valor, no? I dius, vale, bueno, jo no lo voy a usar.
Però el capità del meu iot...
Claro, sí. Claro, perquè jo no conduzco mi propio yate, però mi capità supongo que la tendrá.
Clar, llavors el pagues, ho passe com a despesa, diguéssim, sí. No?
Però aquesta no té cap...
Cap utilitat,
no,
eh?
No, cap justificació d'aquest preu, però és que
llegim
la descripció, com el propi desenvolupador ha ficat com a descripció d'aquestes aplicacions.
Si us plau.
És que al final... ¿Eres rico y exitoso? ¿Quieres comprar una aplicación cara solo porque puedes? Quizás quieras impresionar a tus amigos pobres. Muéstrale un widget que ellos no poseen y nunca lo harán. O tal vez quieres hacerle un regalo a tu novia que tiene un dispositivo Android. ¿Por qué comprar flores cuando puedes comprar joyas virtuales? Una excelente solución. En cualquier caso, este widget es solo para ti. Una de las aplicaciones más caras del mercado que no hace absolutamente nada, excepto mostrar al mundo lo rico e increíble que eres.
No me puedo creer. O sea, de verdad que eso existe así, estoy alucinando.
Sí, sí.
A ver, realmente... T'anava a preguntar com permeten això, no? A les App Stores, a les botigues, no? Però realment ofensiu no és, és de mal gust, però ofensiu no és.
I no enganya ningú.
I no enganyen, això és veritat.
No està enganyant a ningú. Tu quieres tu joia virtual, pues paga.
No, recordem-ho, eh? Tornem a recordar per si algú s'ha enganxat ara. És una aplicació que només l'únic que fa és que et surti un logotip d'una joia, vull dir, el dibuix, o és una foto real, o és un dibuix?
És més dibuix.
És un dibuix, ni
sembla,
tan sols...
No, però com brilla tant, potser sí que és de
va,
real.
O sigui, ve de brilli-brilli, sí, però poca cosa més, i això, 300 eurets, de res, una aplicació, jo, vinga, me la descargo, sí. Instal·lar.
El pack sencer, per de 2.100, 2.200 euros, els tens.
Tens, ja tota tens. Totes les pedres precioses.
Sí, com són set, un per cada dia de la pressa de setmana.
Mira, de veritat, dilluns, que hi ha gent,
un diamant.
De veritat, si es gastessin aquests diners en llibres per llegir, el món aniria millor. Sí, sí. Ja dic per llegir, eh? No per calçar una taula, vull dir per llegir, perquè clar, mare meva...
Ua, però i lo tranquil·lo que m'he quedat jo traient una aplicació que no sirve absolutament...
Tenies ganes de portar-ne una que no servís absolutament per res, eh?
De nada.
No, està bé, està bé. No, m'has dit que n'hi ha que tenen 10 descàrregues, 20, que efectivament no són moltes, però si te'n vas al moll de l'os, són moltes.
Sí,
clar, vull dir que
sí.
Una ja seria molta.
Clar, estem parant 10, ja són uns 3.000 i
pico. Clar, no? ja s'ha tret uns calerons.
Sí, sí, sí.
Però sabem a on?
I
o...
Parlaves que diu, per què ho permeteixen? Recordem que Google s'emporta el 30%, que ja ho hem parlat en moltes ocasions, el 30%
de... Amigo.
25 euros anuals per al compte de desenvolupador, més el 30% de les ventes en el market. Per aleshores, vull dir, que saca mucho más.
Sí, 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 que se la vagin descarregant, no? Ja dic, que no és que sigui ofensiva, evidentment, bueno, en part ho és, però que sí. D'entrada no la qualificaríem d'ofensiva, però de mal gust.
Sí, sí, bueno.
D'anava a dir, podem saber on s'han fet aquestes descàrregues? Perquè entenc que això és a nivell mundial,
ho
però
sap
el desenvolupador, clar, no sabem.
Nosaltres veiem el total, no podem
clar, dir. Clar, clar, perquè també seria interessant veure.
Sí.
Molt bé, és una gran entrada a la llista d'aplicacions absolutament inútils.
Sí, sí, sí.
Que una llista que podríem començar a fer ara i al final de temporada podem tenir un planter ben maco.
Ja sé. La primera de l'any, de la temporada, no?
Sí,
molt bé, sí, sí.
La primera temporada.
Para presumir de lo rico y exitoso que eres. M'ha encantat aquesta eslògan, frase.
No, i ocupa molt, per cert, l'aplicació, perquè ja que hi som...
No ho he vist, suposo que no. O sigui, a més, ocupa 2 gigas...
Espero que no. Bé, doncs interessant avui. No diré que útil, però interessant, Moisés. No sé si hi ha alguna més que vulguis destacar dintre les aplicacions inútils.
No, ja m'he quedat...
Ja t'has quedat a gust,
sí,
no?
Sí, sí, m'he quedat a gust per als propers mes.
Sí, ara...
Però volveremos, eh?
No te la, fins al mes que ve no te'n deixo cap més de inútil, eh? També t'ho dic, que sigui una mica útil l'espai. D'entrada, mira, dono, recordo el Twitter del programa, @copetarragona, o el WhatsApp 672-65-35-34 perquè els oients ens diguin alguna, si coneixen alguna aplicació també d'aquestes força inútils, no?
O si han comprat alguna joia d'aquestes.
No sé si en tinc alguna ara mateix al mòbil que realment me l'hagi descarregat i no l'hagi fet servir mai. Tu en tens alguna?
Hi ha una funcionalitat que vam parlar, te'n recordes un dels primers programes de temporada que vam dir d'optimitzar l'espai del dispositiu? Sí. Hi ha una funcionalitat al manteniment del dispositiu per les aplicacions poc usades. Això és les que vaig veient que fa molt que no faig servir, les vaig desinstal·lant. I és bastant útil això. Això és... Veu que pum, vaig creient.
Ara posarem a prova el Moisès. Això vaig veure fer uns dies que ho feien a una entrevista uns companys de televisió, i em va semblar molt interessant. O sigui, ves a l'última pàgina, tu que tens el mòbil a la mà, Moisès, jo no el tinc aquí avui a l'estudi, a l'última pàgina que tinguis, quina és l'última icona que hi ha? Aplicació o funcionalitat? A veure, l'última de totes. O sigui, això és la que menys fa servir, entenc, eh?
De wifi, per connectar-me a wifis.
A wifis del món, eh?
Sí.
Ja vam parlar fa uns dies del problema del Moisès quan no té wifi, que li entra ansietat.
Això es nota que tinc una nova tarifa que me llegan los... que tengo bastantes gigas. No la faig servir.
Bé, aquesta és que a vegades és molt indicatiu, perquè és una que t'has descarregat per alguna cosa, però no l'has tornat a fer servir mai i ha quedat allà en el olvido.
Sí, després tinc el Word. Sí, no, però té una explicació. Ara soc molt usuari del núvol, del tema de Google Drive i demés, que sí que està OneDrive de Microsoft, però m'ha sorprès, perquè dic, jo juraria que el Word...
I una altra prova, va, encara, com que tinc un parell de minuts, faig una altra prova encara. Ara entra WhatsApp, Moisès Castell, a una conversa, qualsevol, i clica a la icona de les emoticonos. A veure quin és el primer que et surt. O sigui, quin és l'emoticono més utilitzat per Moisès Castell?
Pues, pulgar arriba. Sí, pulgar arriba i després les palmes. I després el riure.
És una persona feliç, riallera i de bon conformar.
I el quart, i el quart que ho faig servir molt, és el de la gota de cling. Sabeu, no? De cara de circumstàncies, de dir, però què has dicho, tio?
Per tant... de bon conformar, feliç, rialler i una mica incrèdul. Sí.
Però el pulgar saps què és? Perquè no li ha d'escriure. O sigui, al final és una resposta de...
Optimització de temps i recursos.
Sí. L'aniversari d'algú, oi, que mira, que ha aprovat l'examen típic de grup familiar. Ha aprovat l'examen, les palmes.
Jo hauria de mirar i dir, no tinc el mòbil aquí, mira quin greu. El proper dia mireu a veure quina és l'emoticona que tinc jo com a més utilitzada. Miri-ho vostès, entrin al mòbil a veure, que jo crec que diu molt d'un mateix, no? Vaja. La primera. Ara vaig a mirar quina tinc jo. Doncs, Moisès Castell, moltíssimes gràcies. Escolta, la setmana vinent, l'altra, més coses, a veure si em sorprens.
Ja portarem més útils.
Que vagi bé.
El Black Friday ja tornes aquí. 50% de descompte en totes les tarifes del periòdico. Gaudeix de tots els avantatges al millor preu només aquesta setmana. Entra a subscripcions.elperiódico.cat o truca al 902 14 33 00.
Tengo un problema.
¿Qué te ha pasado?
Curto López Abogados, especialistas en invalideces, accidentes de trabajo, accidentes de tráfico, negligencias médicas y todo tipo de daños y perjuicios. Curto López Abogados, infórmese, primera consulta gratuita. Curto López Abogados, en calle Mosén Ritori Faust 27, esquina Marqués de Montoliu, Tarragona. Teléfono 977-223522, 977-223522. Curto López Abogados.
Mobles Max Descompte tanca a les Gavarres. I liquidem menjadors, dormitoris, sofàs, cadires, taules, matalassos i tot de forma urgent i desesperada. A preus que arriben fins al 70%. Liquidació per tancament amb Max Descompte. Durant la liquidació no es realitzaran reserves de mobles. S'atendrà per rigorós ordre d'entrades, sent el que primer arriba primer se l'emporta. Mobles Max Descompte, centre comercial Les Gavarres, Tarragona.
L'agenda comença avui a Tarragona, 6:15 de la tarda, al Centre Cívic Municipal de Sant Salvador. La proposta és el Kamishibai, teatre de paper, una forma molt popular des de fa segles d'explicar contes al Japó que uneix la narració oral de textos il·lustrats recolzats sobre un teatre de fusta. Avui, les talleristes de la Fundació Vicente Ferrer a Tarragona presentaran els contes El poder de la princesa i La llegenda de Draupadi, a 6:15 al Centre Cívic Municipal de Sant Salvador. També a Tarragona, a 6:00 de la tarda, el Col·legi Oficial de Psicòlegs continua el cicle de cinema musical i psicologia, avui amb la projecció de la pel·lícula Nina Simone. Després, anàlisi i col·loqui amb un professional de cada sector, de la psicologia, Manel Cervera, i de la música, Raúl Cid. A Reus, a 6:15, continuen les visites al refugi antiaeri de la Patacada, visites guiades de la mà de Salvador Palomar. És una oportunitat de descobrir un dels espais més emblemàtics de la ciutat per conèixer més de la història de Reus durant la Guerra Civil. I també a 6:15 de la tarda, la Biblioteca Central Xavier Amorós, contes a cau d'orella, contes tradicionals, amb les àvies Marc, per a tots els públics. Cita important també a Reus, a 6:45 de la tarda, a La Palma, taller de defensa personal per a noies, un taller orientat per treballar les bases de la defensa personal i poder actuar davant situacions de possibles agressions. Recomanat per noies a partir de 14 anys, a partir de 6:45 a La Palma, a Reus. I demà, a Tarragona, al matí, s'inaugura el carrilló del Mercat Central. Al matí es faran actes, però també a la tarda, 6:45, al Mercat Central, berenar popular amb pa i xocolata. Demà serà aquest berenar. El carrilló s'ha inaugurat aquest matí. El nano capital, l'àliga, el gegant, la geganta, la negrita i el lleó ballaran cada dia a partir d'avui des del rellotge del carrilló del Mercat Central, que s'ha inaugurat amb un gran acte a la plaça Corsini. L'element amb les figures del Seguici Popular en Moviment és el primer d'aquestes característiques que hi haurà a Catalunya. S'espera que es converteixi en una nova icona de la ciutat. L'alcalde, Josep Fèlix Ballesteros, ha dit que és la cirereta del pastís del mercat, que fa més d'un any i mig que va tornar a obrir després d'una dècada en obres. El rellotge farà sonar cada dia a les 12 del migdia i a les 6 de la tarda la peça emblemàtica de la Festa Major de Santa Tecla, l'Amparito Roca. Durant l'estiu sonarà un tercer cop a les 8 del vespre.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Detectat algú que encara paga molt per la seva assegurança?
Si haguessis buscat bé, sabries que només EasyCars Assegurances t'ofereix les millors cobertures al millor preu. Encara ets a temps. EasyCars Assegurances. No necessites pagar molt per tenir-ho tot. 977 60 55 38.
Restaurant Masia Cruzells. Segur que ja ens coneixes? Doncs ara vine a descobrir el nostre hotel Breas Hotel, el lloc ideal per tot tipus de celebracions. La comunió del teu fill, el teu banquet de noces o qualsevol celebració. Disposem del lloc perfecte en un entorn immillorable. Vine i t'informarem sense compromís. Estem a l'autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1. També al telèfon 977 75 40 60. Breas Hotel, la millor elecció.
Si vols continuar bé al matí, escolta de dilluns a divendres, de 1 a 2, Migdia a Tarragona. Un magazín diari amb tot el que necessites per estar al dia. L'actualitat, els protagonistes, salut, gastronomia, oci, moda, cinema, tecnologia... Un magazín diferent, pensat per tu. Migdia a Tarragona, amb Mònica Carrasco, al 93.5 al Camp i al 98.0 a les Terres de l'Ebre.
En menys de 10 minuts arribarem ja al punt de les dues, abans de deixar-los amb els serveis informatius de la cadena COPE per repassar el que ha passat el més destacat avui a nivell nacional i internacional. Fem una ullada a les notícies més destacades a aquesta hora a les comarques de Tarragona. Els aiguats de les darreres setmanes han provocat pèrdues d'entre un 10 i un 15% en el cultiu de l'oliva al Baix Ebre i al Montsià. Els torrents i les avingudes d'aigua s'han endut bona part del fruit que estava a terra preparat per collir i caldrà també reparar els danys que han causat a les finques. La humitat i les temperatures suaus estan provocant que fongs com la sabonosa, que podreix el fruit, o el repilo, que podreix les fulles, s'estiguin escampant. Tan aviat com sigui possible, caldrà fer tractaments amb coure o altres productes autoritzats per prevenir aquests fongs o aturar-los. Per aquest motiu, des d'Unió de Pagesos reclamen màxima celeritat per restablir els accessos a camins i finques que hagin quedat malmesos. Segons Carlos Sanz, coordinador d'Unió de Pagesos al Baix Ebre, la feina prioritària per poder salvar la campanya és reobrir els accessos a les finques, sobretot des de la zona de la Falda dels Ports, la Plana del Montsià o fins al Canà. Ho explicava l'Agència Catalana de Notícies.
se cullen en terra, havia fet poc o molt de vent, i les que estan en terra, a part de les que ha fet caure l'aigua i s'han portat, perquè se n'han portat, jo calculo que si hi ha un 20%, un 15% en terra, doncs un 10, un 12, un 15% se l'han portat, a part de com ha quedat el terreno per a continuar replegant les demés, que queda que tindrà que tornar a arreglar tot i cantar humitat, però hi haurà problemes de fongs, de retilo, zones que no s'ha tractat gens i ja està entrant el retilo, vull dir...
La part positiva d'aquest temporal també la té. Feia 5 o 6 anys que la situació dels aqüífers era molt dolenta, amb una llarga sequera que havia fet patir estrès hídric a les oliveres, sobretot a la zona entre Xerta i Roquetes. Els expliquem també que l'Oficina Antifrau ha donat un mes de termini a la Universitat Rovira i Virgili per explicar les possibles irregularitats que han detectat en la relació laboral amb l'exgerent del centre. Demanen explicacions per aclarir la conversió d'un contracte d'alta direcció, un càrrec eventual que tenia l'exgerent, amb un contracte laboral indefinit. L'actual equip de direcció va acomiadar el gerent el mes de juny passat, diuen que per manca de confiança, i ell ho va denunciar. Se li va acabar pagant una indemnització per recomanació dels advocats. També al setembre es va iniciar una auditoria interna per conèixer la situació en què es troba la Rovira i Virgili en aquest aspecte. La rectora de la universitat és Maria José Figueras.
Atès que aquests fets són aliens i anteriors al mandat actual, l'equip de govern o l'equip de direcció ha demanat al gabinet jurídic del rectorat i a recursos humans i a la resta d'unitats pertinents que pleguin tota la informació que permeti donar resposta amb el termini esmentat no solament a l'oficina antifrau, sinó també a aquest nou equip.
I no deixem la URB. La universitat insisteix que les obres de la segona fase de la Facultat d'Educació i Psicologia al Campus Catalunya han de començar al gener, però admeten que encara no han pres una decisió sobre com fer front a la resta del projecte. Properament faran una sol·licitud formal a la Generalitat en què han de fer constar per escrit que la Rovira i Virgili no pot acabar l'obra per si mateixa. Ho explicava així Maria José Figueras.
Nosaltres sí que fem ja una sol·licitud formal a la Generalitat de Catalunya, que sortirà properament, que l'estan elaborant els nostres serveis, per sol·licitar per escrit, concretament, que ens trobem en aquestes circumstàncies amb una obra que no podem acabar i els plans d'obres que teníem.
A Tortosa, l'Ajuntament ha aprovat el pressupost de 2019, uns comptes de més de 70 milions d'euros, lleugerament superiors als de l'any passat i que volen garantir, diuen, l'estabilitat de l'últim tram de l'actual mandat. La partida d'inversions es manté per sobre dels 4 milions. Aquí, un dels principals projectes és la construcció de la nova plaça de la Catedral. També la compra dels terrenys que han d'acollir el futur pàrquing de l'Hospital de Tortosa, del Verge de la Cinta. L'oposició, PSC i Movem Tortosa, ha votat en contra, diuen que són continuistes i electoralistes. I a Reus, prop d'una seixantena de projectes han passat la fase de votació dels pressupostos participatius. Hi ha una partida de 750.000 euros disponibles en inversions per a aquest procés. Les votacions començaran el 2 de gener. I aquest dimarts els explicàvem que l'Hospital Sant Joan de Reus tindrà un nou aparcament de superfície amb tarifes d'entre 50 cèntims i 2 euros de màxim al dia. Doncs bé, la CUP, el Partit Popular i la Federació d'Associacions de Veïns de Reus reclamen que aquest aparcament sigui gratuït. Els veïns recorden que el solar és municipal, per tant, de tots els reusencs, i estudiaran accions de protesta perquè no s'hi implanti una zona blava. Atenció a aquesta, la Fiscalia demana 4 mesos de presó per una dona de 82 anys que va causar 3 topades quan circulava en sentit contrari per l'autovia A7. La dona presentava un deteriorament cognitiu moderat, greu, per demència, que no estaria vinculat amb cap efecte greu sobre les seves capacitats. Conduïa el cotxe per la carretera TP2039 de Tarragona, quan va entrar a l'autovia pel carril de sortida. Després de circular en sentit contrari durant 2 quilòmetres, forçant molts usuaris a maniobrar, va acabar xocant contra 3 vehicles. L'imputen un suposat delicte contra la seguretat viària amb eximent d'alienació mental i demanen que se li retiri definitivament el carnet. I acabem a Tarragona. La maqueta de Tàrraco Romana ja es pot tornar a visitar a l'antiga audiència després d'haver-se sotmès a una neteja integral. L'autor, Elias Torres, ha estat l'encarregat durant mes i mig de recuperar els colors originals, restaurar les peces i detalls més petits d'aquesta maqueta de 18 metres quadrats de superfície. Era la primera vegada que es feia neteja de la maqueta des de que es va inaugurar l'any 2005. Des de llavors l'han visitat 12 milions de persones. I per acabar, encara en plana cultural, el Festival de Cinema de Tarragona, el REC, portarà a concurs una desena d'òperes primes. S'estrenaran 5 d'elles a tota Espanya per primera vegada i la resta per primera vegada a Catalunya. La 18a edició del certamen es farà de l'1 al 9 de desembre i manté la voluntat de ser un aparador d'artistes emergents. Enguany posen l'accent en el concepte de revolució. Amb la nostra cançó del dia, aquest thriller de Michael Jackson, arribarem al punt de les dues pel que fa a la previsió del temps. El recordo el que ens ha explicat fa una estona l'Anna Borrell. Per tant, avui i demà, tranquil·litat, sol, no hem d'esperar pluja, però divendres tornen, eh? Thriller és la nostra cançó del dia perquè un 21 de novembre del 83 s'estrenava en alguns cinemes dels Estats Units un curtmetratge que va canviar moltes coses a la música i al món dels videoclips. Era aquest thriller de Michael Jackson, clar. En un minut arribem a les dues, els deixo ja amb els serveis informatius de la cadena COPE, la resta de programació. Nosaltres tornarem puntualment demà a les 12:20, mentre el recordo que al web de COPE, a www.cope.es, a l'apartat d'emissores, han de buscar l'emissora, la demarcació de Tarragona, allà tenen el programa de cada dia. D'aquí una estoneta hi serà també el d'avui, i encara més fàcil, al nostre Twitter, @copetarragona, l'enllaç directe d'aquí una estoneta. Gràcies per haver estat un dia més a l'altra banda de la ràdio. Ha estat un plaer tenir-los per aquí. Que vagi bé.